L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Per nosaltres, les tres regles d'or per viatjar amb nens són: primer, planificar el viatge amb visites i activitats pensades per ells, és a dir, incorporar a la ruta experiències on ells puguin gaudir al màxim. Segon, preparar el viatge junts, fent-los ja partícips des de l'inici i incorporant fins i tot el fet d'escollir la destinació o el país. És en aquest punt on nosaltres els preparem un dossier que poden fer ja a casa o també durant el viatge amb algunes activitats per conèixer l'idioma, la moneda, la gastronomia, etc. del país on anem. I així ja els despertem una curiositat pel lloc. I tercer, creiem que és molt important que els adults estiguem oberts als canvis i a improvisar durant el viatge. És a dir, si ells es troben en un lloc o en un parc, etc., que s'ho estan passant molt bé, doncs que puguem adaptar-nos i estar-hi més estona. Perquè entenem això, que el viatge també és part de les seves vacances i l'hem de poder gaudir tots junts.
Benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit l'Anna de viatjar amb nens amb el Didac, Liu i Luc. Viatjar ha passat a ser un pilar de la nostra família i de l'educació dels nostres fills. És temps compartit en família per descobrir món. Llegim el blog Del món ens espera, amb 37.000 seguidors a Instagram. Avui coneixerem una família viatgera que ens ajuda a viatjar amb família. En parlem amb...
la Norma Lebrero i el Marc Udolà, periodistes, amb el compte d'Instagram Normals i el blog El món ens espera, on comparteixen les seves experiències per ajudar a organitzar viatges en família. Sentirem l'humor del Sergi Vives, els llibres per somiar amb el Jaume Centelles i el manual pràctic per gestionar el conflicte familiar amb la Marta Butjosa.
L'Ofici d'Educar amb Elisabet Pedrosa.
A l'estiu, la primera idea que ens ve al cap són els malabarismes per conciliar les vacances dels adults amb les de les criatures. Coloma Mateu.
Doncs avui a l'Ofici d'Educar s'ha acabat l'escola, marxem de vacances. Coses bones de viatjar en família. Compartir temps junts és una experiència emocional, vivencial i sensorial. Suposa trencar la rutina, essencial. Les criatures aprenen a dormir a tot arreu i es desprenen de la necessitat de joguines i pantalles, i es posa a prova la convivència i la paciència, i es fan menys cues també. Tot això ho llegim al blog El món ens espera. Ho dèiem, amb 37.000 seguidors a Instagram, propostes de viatges en família i en català. Norma Lebrero, com heu arribat fins aquí? Dieu que viatjar és un pilar de la vostra família i l'educació dels vostres fills.
Sí, hola, d'entrada. Nosaltres ja viatjàvem en parella, no? Sempre hem sigut de viatjar, i el que no ens imaginàvem és que fer-ho amb nens ens aportaria tantes experiències noves i diferents a tal com viatjàvem abans de tenir fills, no? I quan viatges i te n'adones de tot el que ells aprenen, com creixen, com maduren, com sociabilitzen, te n'adones que és essencial. És essencial per ells també.
Marc Udolà, com es compatibilitza les escoles, les feines, els viatges? Com es fa això?
És bastant complicat, però bueno, ens ho maneguem. Fins ara ha sigut molt fàcil perquè el Blai estava en preescolar. Ara, doncs ja fa primer, és una mica més complicat, perquè és educació obligatòria, però bueno, aprofitem els ponts, i en el nostre cas, com també treballem a cap de setmana, tant la Norma com jo, doncs sí que està justificat, no? Perquè el temps en família obligatòriament l'hem de gastar entre setmana, diguéssim. I, bueno, ens emportem i no es quedem a llocs on el deixem un Kids Club d'aquest i estigui allà jugant sol. En Blai aprèn moltes coses, anem a museus, espais interactius, ell s'ho passa molt bé.
De fet, vosaltres, una cosa que feu és ajudar les famílies a organitzar tota aquesta logística d'un viatge, no? Què oferiu en El món ens espera?
Mira, quan jo vaig obrir el blog, era el 2017, una coseta així, el vaig obrir una mica per compartir viatges que fem que normalment no són a les típiques destinacions on va tothom, no? París, Londres, per aquí Europa. Però jo el que trobava era que faltava informació logística per organitzar viatges amb nens, val? Se'ns fa una muntanya, preparar una maleta, què ens enduem, què no, què hem de prioritzar, què no...
I de fet, la creença és que amb nens no es pot viatjar.
I no és veritat, no? D'alguna manera t'has de preparar una miqueta més, no? Has de tenir més coses en compte, però es pot fer. I llavors vam començar a fer articles, no? Una mica explicant, doncs, què ens hem d'endur, què no ens hem d'endur, coses que hem de tenir en compte sobre la documentació que ens hem d'endur, per exemple, per viatjar amb nens i cosetes aquestes.
I dieu que a part de viatjar, clar, s'haureu d'anar creant els continguts, no? I que crear continguts i amb fills, que això és esgotador, no?
És molt esgotador. Jo vaig començar a notar, el primer any que l'Elna tenia mesets, vam fer un viatge d'un mes i mig en autocaravana i per Europa, era l'any de la pandèmia. I aquell any... més o menys vam poder-ho compaginar molt bé, però ara que l'Elna ja té 2 anys, la veritat és que és esgotador, no? Perquè després de tot un dia veient coses, viatjant amunt i avall, arribes a casa, els adorms, no? I llavors és quan et poses a crear contingut, i la veritat és que sí que és esgotador.
Avui a l'Ofici d'Educar s'ha acabat l'escola, marxem de vacances en temps de suplement a Catalunya Ràdio.
Necessito moure'm.
Estar amb ells serà el seu més vell record d'infantesa quan els demanin com eren els seus estius. Coloma Mateu.
De fet, la Norma i el Marc tenen 2 fills, l'Elna, de 2 anys, a qui li costen una mica les noves situacions, i el Blai, de 7. Sentim el Blai. Què és el que més li agrada de viatjar?
Doncs que conec cultures noves, menjars nous, animals nous i coses noves que no he vist mai. M'agrada molt Bali per veure tortugues marines, i a Malàsia que ve menjar noodles.
I el que més li costa de viatjar?
Que em separo dels avis, dels amics, no puc veure sangliment, que no puc veure els gegants i la festa major, i em perdo algunes classes de l'escola.
I quin ha estat fins ara per ell el millor viatge o l'experiència més xula?
El primer, que ha sigut Bali, perquè hem vist tortugues marines i unes persones que ballaven molt raro, i que era una illa, menjaven menjars diferents, i hi havia una piscina per netejar-nos els peus, i pues Suïssa, perquè vam anar amb una autocaravana. I va ser la primera, que hem anat amb 4, i va ser molt xulo perquè de primera em van un cotxe.
I al Blai li demanem també per què recomanaria viatjar a altres famílies com fa la seva.
Perquè és molt xulo, aprens més, perquè estàs amb la família, perquè vas amb avions i pots veure per la finestra que puja i tanca, perquè té una cortina, i hi ha joguines molt rares que no he conegut mai.
A veure, Norma, a partir de quina edat es pot viatjar amb nens? Què recomanaries?
Oficialment, els nens poden agafar el seu primer avió en 7 dies. Per tant, a partir de llavors, cada família, jo crec que una mica ha de fer balanç una mica de què està disposada a fer, no? I veure si s'atreveix, no? Diguem-ho així. Perquè sí que és veritat que falta una mica de preparació, però les ganes, només fa falta això, tenir ganes.
De fet, el Blai, a vegades, veiem a les vostres pàgines que explica coses, no? Per exemple, 4 coses que podem fer a Amsterdam. Diu visitar la Casa dels Ratolins, el Museu de Ciència Nemo, la botiga Lego, fer un creuer pels canals i visitar els parcs. D'això es dedueix que vosaltres deveu fer una gran preparació abans de cada viatge, no? Com ho prepareu i que d'alguna manera ens serveixi a l'hora de preparar els nostres viatges personals?
L'Anna ho explicava al principi del programa. És una mica combinar, no? Coses que els puguin agradar a ells i coses que ens puguin agradar als adults. I tots hem de cedir d'alguna manera, no? Al matí podem anar a veure alguna exposició que a ells els pugui agradar, i a la tarda una pels adults. Perquè crec que tots dos hem d'aprendre dels uns dels altres. Nosaltres el que fem no és un planning allò, això, això, això i això, sinó que improvisem. perquè amb nens la cosa que hem après és que una mica s'ha de tenir la màniga ampla i en funció de com ens despertem doncs fem una cosa al matí, una cosa a la tarda i que tothom estigui content.
Per tant, el lema seria planificar i improvisar les dues coses?
Exacte, tenir una llistat de coses que podem fer i en funció d'aquí, doncs, si estem cansats, si no, si aquell dia plou, totes aquestes coses s'han de tenir en compte i crec que això és la clau.
Què hem de portar a la maleta si viatgem amb nens?
Poca cosa. I això... Sí, sí, sí.
Això diríem que sembla...
Contradictori, eh?
Sí.
Doncs poca cosa. Mira, amb els anys ens hem adonat que anar molt carregats és l'antítesi del que podria ser un viatge fàcil amb nens, val? Llavors, jo sempre recomano, porteu poquetes cosetes, poqueta roba, és millor rentar el destí, no? Destinar una tarda a doncs, quedar-nos a l'apartament o quedar-nos a l'hotel i els nens juguen tranquil·lament mentre fem la bugada i no anar carregats, no? Que això de vegades és el que ens cansa, no? Perquè una de les coses que menys els agrada als nens dels viatges són els trasllats, val? Les esperes a l'aeroport, l'avió, tal. Si fem que aquest moment sigui més fàcil amb menys coses a sobre, jo crec que és una de les claus.
Aquests moments de transició pot ser útil portar això que en dieu la panera dels tresors viatgera? I què hi ha d'anar en aquesta panera?
Això ho fèiem servir quan l'Elna era molt, molt bebé, ara ja s'ha fet gran, però sí que portàvem un saquet amb cosetes que ella podia jugar. Ella s'entretenia molt posant i traient coses en una bosseta, taps de suro, trossets de fusta, coses que podien perdre, taps, per exemple, de pots de vidre, i que són fàcils perquè ells es puguin anar entretenint. Però tenim un post al blog amb jocs per entretenir nens de viatges. Doncs ja, des de jocs de taula, petitets, podcasts per escoltar, amb contes, amb històries, jocs de paraula que es poden fer al cotxe, per exemple, hi ha moltes idees, sí.
Pantalles?
Nosaltres és la gran nosaltres som de sí, però regulades, val? Sobretot quan es van fent grans, quan són nadons no, però sí que quan són una miqueta ja més grans hi han recursos que són útils per anar de viatge, que ells poden fer servir, ja sigui al Blai, per exemple, li agrada molt una aplicació per dibuixar, val? No estem parlant de jocs allò que els tenen atrapats, sinó aplicacions per dibuixar o aplicacions per fer exercicis matemàtics, per exemple, que també n'hi ha, i hi ha recursos que amb una limitació de temps, que és el que nosaltres apliquem, també serveixen per viatjar.
Ja portem la maleta, portem la panera de tresors viatgers i tot el que sigui útil per a aquestes transicions amunt i avall. Què més és indispensable a l'hora de viatjar amb nens? Sobretot si són petits, eh?
Nosaltres sempre recomanem el cotxet no ens el podem deixar i la motxilla de portejar tampoc. Cada nen és un món i hem de saber què és el que tolera o el que li agrada. Per tant, però sí que ha d'haver-hi aquest moment de descans assegurat, val? Quan són sobretot molt petits s'ha de respectar el seu ritme i el ritme de descans és sagrat. Per tant, hem de trobar aquesta manera que ell o ella li vagi bé per descansar, ja sigui amb el cotxet o amb la motxilla de portejar, i també tenir assegurat els àpats, que és sagrat també, val? Amb la son i la gana contentes, tot flueix molt bé.
Un dels temes que pot preocupar les famílies a l'hora de viatjar és l'alimentació durant els viatges, no? Trucs, dieu vosaltres, per donar una alimentació saludable i adaptada als fills quan anem de viatge.
En realitat, si el destí no és, és un destí europeu o fins i tot el sud-est asiàtic, els nens poden menjar de tot. L'Elna l'any passat vam estar a Malàsia.
De tot. Explica, a veure.
Mentre no piqui, no? Mentre no sigui una cosa molt exòtica que sí que els hi pugui sentar malament, val? Però l'Elna, per exemple, l'any passat, que tenia un any i mig, vam anar a Malàsia i s'ho va passar teta menjant fideus, menjant arròs... És a dir, ho han de tastar tot.
Però hi ha aquell patiment de i si es posen malalts?
Bueno, amb això hem de viatjar amb una assegurança de viatge, que també és un altre tip que jo crec que és essencial per viatjar amb família, no? Que és anar ben assegurats. De metges n'hi ha tot arreu del món i amb un cop de cotxe, amb un cop d'avió, amb un cop de taxi, podem arribar-hi. I d'hospitals també. Per tant, mentre tot això estigui controlat i organitzat, de coses també ens en poden passar aquí, per tant, no hem de tenir por.
Em va fer gràcia que en un post dieu portar per si de cas un sobre de sopa instantània que només caldrà una mica d'aigua bullida i tirar amb això.
Sí, els nostres fills són molt superos. Llavors, nosaltres això ho vam explicar en un viatge a Marràqueix, no? que sí que pots tenir, és un d'aquests destins on pots tenir la incògnita de, ostres, què menjaran? A Marràqueix hi ha pizza i pasta tot arreu. Vull dir, això és universal. Però sí que em portàvem un de sobre, perquè els nostres fills són molt superos i a males, doncs mira, sempre pots bullir una mica d'aigua i apanyar-te.
Abans ho dèiem, farmaciola n'hem de portar?
Sí, sí, també, sí, sí.
Això no hi ha de faltar, a la farmaciola?
Bueno, una mica de paracetamol, tirites, per si es fa mal... Lo bàsic, hi ha molta gent que no ho sap, però als aeroports es pot passar medicaments amb ampolletes o encara que siguin líquids, no? I sempre tens aquesta por de m'agafo el dalsi i la piretal, me'l faran deixar? No, no. Els medicaments, quan viatges amb nens, estan permesos a l'avió i encara que siguin en pots de vidre. Per tant, una farmaciola bàsica amb això, amb aquests medicaments. Si tens un fill que és propens al mal d'orella, doncs les gotetes. Si tens un fill que és propens al mal de no sé, del que sigui, doncs això.
Avions i aeroports i nens. Quines hores són les millors hores per volar, sobretot trajectes llargs? Com ho podem fer, això?
Nosaltres sempre recomanem el migdia, no? Per aprofitar aquesta migdiada. A més, no t'has de llevadora per anar a l'aeroport, que això també desgasta molt quan has d'agafar un avió a primera hora. Nosaltres, un tip que donem sempre és posar-los a dormir ja vestits, no? Per al matí, agafar-los del llit i au, cap a l'avió.
Posar-los a dormir ja vestits?
Sí.
O sigui, ja amb la roba del viatge.
Exacte, no? Sempre, per viatjar, sempre utilitzem roba còmoda, llavors la nit abans ja els hi poses la roba i si els has de despertar molt aviat, va molt bé. Però si no, sempre que podem, doncs viatges al migdia, no? Que siguin aquestes horetes que els enganxin després de dinar, que ells puguin descansar a l'avió. I en vols llargs, vols de nit, perquè ells normalment no tenen problemes per dormir, no? Els que tenim més problemes en aquests vols llargs som els adults. I ells descansen estupendament.
I tenir en compte, dieu, sobretot els gustos dels infants a l'hora de triar la destinació a mesura que creixen. És a dir, escoltar-los a ells.
Exacte, sí, sí, sí. Quan són nadons, a mi sempre m'ho pregunten, on anem si són nadons? On vulgueu, no? Mentre tingueu el vostre fill en braços, ell estarà content i feliç. Però clar, a mesura que es van fent grans, doncs has d'anar buscant ja doncs, destinacions que puguis combinar coses per fer els adults i coses per fer els nens. Em preguntaven una vegada, i per què els porteu? Vam anar a Mauthausen, a Àustria, i això va crear molta controvèrsia a les xarxes, no? On aneu? A un camp de concentració amb nens. És que els nens han de veure tot. I se'ls ha de poder explicar aquí es van concentrar persones en contra de la seva voluntat que van acabar doncs, en cambres de gas perquè hi havia una mica aquest discurs, no? Però se'ls ha de poder portar a tot arreu i per tant adaptar-se també al viatge dels adults.
Avui a l'Ofici d'Educar, com que s'ha acabat l'escola, marxem de vacances i marxem a tot arreu, a Catalunya Ràdio, en temps de suplement.
Estima'm, quan menys ho mereixo, perquè és quan més ho necessito.
Els infants també necessiten descansar i aturar-se. Tenen dret a no fer res. Coloma Mateu.
I clar, en temps de vacances passa una mica de tot en aquesta convivència que no és fàcil. Ens proposeu 10 països europeus per viatjar amb nens. Dinamarca, Suïssa, Islàndia, Regne Unit, Noruega, Lituània, Alemanya, França, Montenegro, Eslovènia i Finlàndia. Marc, per aquest estiu, a veure, què ens proposes?
Doncs mira, un d'ells l'has dit, el de Montenegro. Es pot llogar un vehicle a Dubrovnik i vas cap allà. I pots banyar en aigües d'un fiord a la badia de Kotor.
Oh!
No? Que els fiords al nord d'Europa l'aigua està gelada, doncs allà no està tan freda i és bastant impressionant d'estar-te banyant allà envoltat de muntanyes. Després, des d'allà pots seguir cap a Dormitor, que això ja són els Alps Dinàrics, que és la part dels Alps que travessa els Balcans, i era espectacular, un lloc remot, cases triangulars de fusta... És un viatge bastant low cost i bastant xulo de veure.
I ens feu també un top 5 de parcs d'atraccions familiars a Europa. Que això, clar, això és aquest tu el proposes a les criatures i tots...
És la típica excusa, no?, per viatjar a un país, no? per animar una mica els nens. Escolteu, va, que anirem a... Mira, aquesta Setmana Santa vam estar als Països Baixos i no, una de les excuses era anar a Efteling, que és un dels millors parcs d'Europa, és preciós, està ambientat en els contes
Efteling.
De fades. Efteling, sí.
Va, què trobarem en aquest parc?
Doncs és un parc d'atraccions ambientat en fades, follets, és un dels més antics d'Europa i és una passada de bonic. A més, que hi ha atraccions per grans i atraccions molt pels petitets, per tant, perfecte. Disney, no li calen més presentacions. Legoland, a Dinamarca, a Billund, hi ha la casa de la Lego House, que se'n diu, que és una espècie, una barreja de museu i parc temàtic sobre Lego, peces de Lego. Són sales plenes de peces de Lego amb diferents propostes per fer construccions. Vull dir, és un lloc impressionant per anar a jugar en família, que em falten d'espais aquí, eh? I llavors hi ha Legoland, que és el parc d'atraccions. I quin més? Per exemple, Europa Park, que també és un dels, és el més gran d'Europa, que està a Alemanya, també hi ha Gardaland a Itàlia, hi ha moltes opcions i sempre és una bona combinació per viatjar amb nens.
I fora d'Europa, per exemple, ens doneu 5 consells per sobreviure amb nens a Marrakeix. Déu-n'hi-do.
Mira, hi vam estar aquest gener i... Clar, ens deia, ostres, és que és una ciutat molt bulliciosa i una mica caòtica, no? Llavors, per exemple, el cotxet no serveix, no? S'ha de portejar amb la motxilla perquè hi ha molt, a dins de la Medina hi ha molt trànsit, un puja i baixa de gent, motos fins i tot, burros amunt i avall, per tant, portejar. Buscar parcs també per fer estones de relax, una mica per sortir del bullici. Nosaltres ens vam anar una nit al desert de Gafai, que està a mitja horeta de la ciutat, no? per buscar una mica també la calma i la solitud i el sense ningú. Menjant als riats, millor que en restaurants, perquè així està una mica més controlat el tema picant i tant. I llavors, la plaça del Gemaifna, que és impressionant de bulliciosa, també veure-la una mica també des de la distància, des de les terrasses, més tranquil·lament, també és un bon tip.
Consells bàsics per a quan anem fora d'Europa amb nens, no? Perquè segurament ens fa una mica més por sortir d'Europa.
Una mica el que et comentava abans de l'assegurança de viatge és tranquil·litat, és saber que en qualsevol moment pots fer una trucada en un metge d'aquí o d'allà i que et pugui atendre. Una mica també fer una maleta una mica conscient del lloc on vas, no? Per exemple, si vas a una platja on saps que hi haurà còdols en comptes de sorra, doncs portar els teus escarpins, la documentació també necessària que estigui en regla, val? A dins d'Europa es pot viatjar amb DNI. A dins d'Espanya no cal portar el DNI en un avió, per exemple, si viatges amb el llibre de família, però fora d'Europa sempre el passaport, sempre el passaport.
Què més cal a l'hora de viatjar? Perquè, per exemple, targeta sanitària europea, això ja crec que s'ha de sol·licitar amb temps, no? Per exemple?
Ara menys, perquè es pot fer online a través del portal de la teva seguretat social i te l'envien a casa en cosa de dies. Però sí que hem de ser conscients que la targeta sanitària europea cobreix tot el que és cobertura sanitària en funció del país on estàs. Val? Per exemple, a Suïssa o a França sí que et cobriria doncs, una visita al metge, però allà les ambulàncies es paguen. Per tant, tu allà també hauràs de pagar l'ambulància. És a dir, la targeta sanitària europea només cobreix el que cobreix en aquell país. Per tant, sempre és millor viatjar amb una assegurança de viatge especialitzada pel viatge.
Si ens volem quedar a Catalunya o a Espanya, càmpings, allotjament rural, rutes interessants per aquest estiu a Catalunya, què ens diríeu?
El Marc, això, no? Vinga, va.
Bueno, nosaltres hem visitat durant molts anys la Cerdanya i és un destí que recomanem molt. Com a consell, potser no anar en els dies que són més concorreguts, no? Evitar, per exemple... doncs a mes d'agost o ponts de l'hivern, perquè la Cerdanya és un lloc on pots anar-hi tot l'any, i en funció de l'època de l'any està completament diferent, és a dir, no, molta gent es pensa que només hi ha esquí, hi ha moltíssimes activitats, excursions per fer, jo me n'aniria cap allà, a més les postals són increïbles.
Avui a l'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, s'ha acabat l'escola i marxem de vacances en temps de suplement.
Em fan por les aranyes!
A l'estiu, les criatures s'han d'avorrir. No passa res. Deixem que sentin la necessitat de fer, de crear, d'imaginar, de pensar. Coloma Mateu.
I una de les preocupacions a l'hora de viatjar en família és que, clar, quan vas sol pagues per un, però quan vas 4 o 5 o 6, els que siguin, has de multiplicar. I, per tant, és molt important tenir trucs per viatjar barat. Vosaltres feu com una relació de trucs per viatjar barat. A veure, què ens podeu dir? Com ho podeu abaratir, jo?
Mira, nosaltres aquest any hem passat de pagar 3 bitllets a 4, i això ja és com hem començat a notar, i tant. Nosaltres sempre recomanem fer la cerca amb buscadors, tipus Skyscanner, però comprar sempre els vols directament a la web de l'aerolínia, val? Perquè en aquests buscadors o cercadors sempre s'enduen una petita comissió. Viatjar sense factura maleta, que és el que et deia, de viatjar amb poqueta cosa i no pagar per l'equipatge de mà, que ara a la majoria de aerolínies això passa, no? Llavors, portar poquetes coses i
a mi em costa, d'imaginar això de portar poquetes coses amb criatures.
Això, doncs, no és tan fàcil. Mira, 4 samarretes, 2 pantalons, la roba interior per 4 dies i anar rentant. I ja està. Què més? Evitar ponts, vacances, de Nadal, això, en èpoques més concorregudes.
Sí, però la majoria tenim les vacances quan ens les donen.
Sí, no, això també m'ho diuen. El que passa és que sempre podem, per exemple, hi ha gent que em diu, clar, és que tu viatges entre setmana i entre el cap de setmana és una altra cosa, val, però podem marxar el dijous i tornar el dissabte, per exemple, no? T'agafes un parell de dies. És tenir una mica de ser flexibles, és ser flexible i és la clau una miqueta per viatjar barat.
Algun consell més per anar a viatjar barat? Alguna cosa?
Planificar amb temps una miqueta, també comprar els vols amb 6 mesos d'antelació, un marge així, sobretot els de l'estiu, que són els que més s'encareixen. I de vegades ens encaparrem voler anar a una destinació en concret i arribar-hi directament quan podem fer-ho fent una escala o, per exemple, combinant un tren i avió. Val? Mira, nosaltres aquesta Setmana Santa volíem anar als Països Baixos i els vols a Amsterdam, Eindhoven i a totes les ciutats estaven caríssims. Doncs vam volar a Brussel·les, perquè a Brussel·les hi ha un aeroport europeu dels més grans on és molt fàcil volar-hi low cost, perquè hi ha moltes companyies low cost que hi van, i des de Brussel·les vam llogar una autocaravana, però pots arribar amb tren a Amsterdam perfectament en 3 horetes. Per tant, és buscar solucions imaginatives una miqueta per destinacions.
De fet, vosaltres dieu, si esculls un país car, vés-hi en camper. Marc, avantatges i inconvenients de viatjar amb camper i amb caravana?
Avantatges és molt fàcil, perquè no se m'acut una millor manera de viatjar amb nens. Primer, per l'estalvi econòmic, si has de llogar cotxe i també agafar un allotjament, amb la camper tot això ja ho liquides. I després t'estalvies les cues als avions, tots els tràmits, flexibilitat total, vas allà on vols... És una bona idea, no sé, com a inconvenients. Hi ha, bueno, les normatives de cada país per la lliure pernocta, i, bueno, i el tema d'haver de subministrar i mantenir l'autocaravana, cuidar les aigües, per això un cop ho tens controlat és fàcil, així que és moltes més avantatges que inconvenients.
Quan viatgem, una de les coses que ens trobem quan anem a un país o quan anem de ruta en un país és els llocs on ens allotjarem. Això què ens pot ajudar a trobar llocs que estiguin bé? Família, anem en família, no anem sols.
Nosaltres sempre fem servir Booking, per exemple, per buscar allotjaments. Té una opció que es diu preu més baix i preu especial per famílies. Hi ha també un recurs que molta gent no ho sap, que és que fins als 3 anys els nens s'allotgen gratis a la majoria d'hotels. Llavors, tu has de fer una cerca sense comptar-los, val? A dir, doncs mira, vegem 2 adults i un nen, i el nadó, després els envies un missatge i els dius, ei, també viatgem amb un nadó, que ho sàpiguen, però ells s'allotgen gratis. Per tant, és un dels recursos que de vegades fem les cerques per 4 persones quan les podem fer amb 3, i llavors també paguem menys.
Una de les coses que dieu en els vostres múltiples posts és que s'ha de valorar si el preu de l'avió compensa els preus que ens trobarem al país, no? Perquè a vegades pot semblar que una destinació és molt cara, el bitllet val molts diners, però allà ens en gastarem pocs, no? Trobar aquest equilibri.
Exacte. Mira, et poso un exemple. L'any passat vam anar tots 4 a Malàsia, val? Els preus dels bitllets, doncs, uns 2.000 euros. l'any passat, aquest any ja no, i això és una altra cosa. Però allà, després, l'allotjament és molt econòmic, menjàvem els 3, els 4, per 10 euros, no? Llavors, has de valorar, no?, que potser fas una inversió inicial molt gran en de bitllets, però després allà la vida és molt fàcil i molt, molt econòmica. Aquest any hem fet al revés, i ja t'ho explicaré, però aquest any ens quedem a Europa, el preu dels bitllets ha sigut relativament econòmic, val? Però sí que, clar, llavors hem de comptar que mínim 100 euros la nit ens els gastarem. Llavors hem de fer una mica de balança, no? Realment, si vols anar a una destinació lluny, al sud-est asiàtic, per exemple, o als Estats Units o Amèrica Llatina, sí que és veritat que el preu dels bitllets serà alt, però després has de valorar que, doncs, això, que després serà més barat.
Va, digue-m'ho, on anireu, va? Mira, Quin viatge, com passeu.
Aquest any anem a explorar els països bàltics, val? Nosaltres hem estat a Lituània ja, però ens falta Letònia i Estònia. Llavors farem una ruta de 20 dies per aquests les tres repúbliques bàltiques, una mica buscant aquesta Europa que encara no té els preus tan cars com altres països del nord d'Europa, que és Finlàndia, Noruega, val? Però amb paisatges molt similars. I el que hi ha xulo en aquests països per anar amb nens és que hi ha allotjaments molt divertits, val? Cabanyes als arbres, allà es porta molt això, cabanyes als arbres, dormir en barrils de fusta davant del mar, i anem a dins d'un molí, per exemple, doncs anem a buscar aquestes cosetes.
I tot això ho teniu ja planificat?
Més o menys, més o menys, t'he de dir. Sí que normalment abans marxàvem, quan viatjàvem en parella, doncs una mica a l'aventura, més de... Bueno, ja improvisarem. Ara amb fills això ja, quan penses, ui, no puc dormir a qualsevol lloc, no? Llavors sí que ho portem una mica més organitzat, sí.
Digue'm un altre viatge que sigui la bomba, com aquest, que té molt bona pinta, en família i de cara a aquest estiu.
Mira, nosaltres vam estar aquesta Setmana Santa als Països Baixos i... l'hem posat a la llista top dels països europeus per anar amb nens, perquè hi ha una cosa super divertida de fer si aneu en camper, a més, que és dormir en granges, val? Allà tenen una extensió de terreny super gran i super plana, ideal per fer això, càmping. I el que fan la gent que té granges és que una part de les seves terres és dedicar-la a que la gent pugui anar allà a acampar. Per tant, tu pots anar a acampar en granges i visitar-les, i comprar-los els seus formatges, i comprar els seus productes, i dormir això entre animals.
I això, tot això com ho trobarem?
Això, normalment, la gent que fa això dels càmpings i autocaravanes, hi ha una app que es diu Park Fortnite, que això et diu aquest aparcament és una granja i es pot visitar, i ho trobes, pots anar improvisant una miqueta i pots anar-ho trobant.
Atenció, perquè vosaltres teniu un servei per ajudar-nos a trobar la proposta més adequada per a la nostra família, no? O sigui, jo us faig una proposta de destinació, vosaltres me la feu, com va això?
Sí, això ens hem trobat en els últims anys, que, ostres, organitzar un viatge amb nens requereix molt de temps, i molta gent ens trobaven, no?, que no sabíem per on començar. Llavors oferim una mica aquest servei d'assessorament, perquè nosaltres, amb la nostra experiència dels països que hem estat, doncs, o bé els hi diem, els hi fem una ruta més o menys del que poden fer, o els hi busquem els vols i els allotjaments perquè ells només ho hagin de contractar directament. Una miqueta fem aquest servei d'assessorament, sí.
Avui a l'Ofici d'Educar marxem de vacances en família.
Per què no fem volar un estel?
Tornem-nos petits amb els nostres fills a l'estiu. Juguem a terra i aparquem les cabòries per un instant. Coloma Mateu.
Una altra de les coses que ens proposeu són llibres per explicar als nostres fills què farem, com ho farem. Què ens recomanaries?
Mira, això ho explicava una mica l'Anna al principi del programa, també, que una manera d'involucrar els nens en el viatge és, doncs, això, introduir-los en el destí que anem a través dels llibres, no? Llavors, uns dies abans, nosaltres anem a la biblioteca i busquem algun llibre que sigui específic sobre el país on viatgem. Poden ser històries, mira, o poden ser fins i tot un atles, no? Per una mica, per ajudar-los a situar on anirem, què hi ha de curiositats. Lonely Planet, per exemple, té molts llibres sobre curiositats de països, que van molt bé per doncs, obrir les pàgines, no? I dir, mira, en aquest país que visitarem, doncs, el menjar típic és aquest... i tal. Llavors també n'hi ha, que nosaltres també fem servir molt per impregnar-los una mica del sentiment aventurer, no? Que hi ha un llibre preciós que es diu Et regalo al món, que és una mica d'aquestes petites coses que el món que ens dona el viatge com a regal, no? De viure, doncs, una posta de sol, no? Un arc de Sant Martí inesperat, no? I són aquestes petites coses boniques que té el viatge i que val la pena valorar.
Quines són les coses més importants que heu après en tots aquests viatges? Què ens diríeu?
Mira, la gent normalment diu és que viatjar amb nens no té cap mena de sentit perquè no se'n recordaran. Primer que no és veritat, no? Perquè sí que ells van retenint cosetes, músiques de vegades, eh? Mira, l'Elna, de l'any passat que vam anar al Disney, tenia un any i òbviament no se'n recorda del parc, però sent la música, la sintonia que posen, que la gent que ja ha estat ja sabrà de quina va, i ella directament connecta amb el Mickey i la Minnie i tal. Però també hi ha aquesta part d'aprenentatge, no? Ells es van fent persones a partir de les experiències viscudes. Per tant, tot allò que sigui bo i positiu per ells és creixement personal i a més, és temps en família, no? El temps que hem passat junts. Per tant, tot això jo crec que pesa més, no? que qualsevol altre aprenentatge. Sí, sí.
I si jo et digués que no s'ha de fer mai quan es viatja amb nens, què em diries? Que estaria contraindicat, però 100%.
Voler veure-ho tot. impossible. Vull dir, això és la primera cosa que vam assumir nosaltres, perquè abans era, no? Pues ens llevem al matí i aquí. No. Hem d'assumir que hi ha un canvi de ritme, que ens hem d'adaptar al seu ritme i que no ho veurem tot, no? I que llavors hem de prioritzar, hem de tenir unes quantes coses seleccionades i intentar veure-les, però al seu ritme.
Fem la contrària. Per què recomanaríeu sí o sí a totes les famílies que ens escoltin agafar les maletes i arriscar-se a sortir a... Bueno, a risc. No diem la paraula risc, no, que és un gust.
És un gust, exacte. Jo sempre dic sortir de la closca, no? Nosaltres vivim una closca, que és el nostre poble, la nostra ciutat, però la vida no és tal com nosaltres l'estem vivint en aquesta closca, no? Que hi ha moltes maneres de fer diferents, moltes experiències que per viure, no? I llavors ells s'impregnen, no, de despertar aquesta curiositat dels nens, l'observació, l'esperit crític fins i tot que els hi crea aquest viatge, la sociabilització, de veure's amb altres nens que no parlen el mateix idioma però que es posen a jugar junts, no? Aquestes cosetes que fa que creixin, que fa que es facin grans d'una altra manera. Sí, sí.
Visiteu el seu blog El món ens espera i el seu Insta Normals. Tenen infinites propostes, no? Per viatjar en família. Què us agradaria acabar de cara a animar-nos a emprendre aquests viatges d'estiu per conèixer, per descobrir, per disfrutar?
De destinació?
Sí.
La recomanació que feia abans, que eren els Països Baixos, Dinamarca també és un país que no és massa turístic, no? Que dius, per què... Però pels nens, tot el que és països nòrdics, estan preparadíssims per ells. No és que estiguin, no només preparadíssims, sinó que tenen una cultura de la família molt diferent del que tenim nosaltres, no? Allà els nens són benvinguts a tot arreu. Als trens, als vaixells, a tot arreu hi ha un raconet per ells, pensat per ells. És aquesta cultura, aquesta concepció diferent, no? Del que és la família, del que aquí tenim una miqueta.
Marc, en quin viatge has disfrutat més?
Doncs en molts. Jo ara et diria, vam fer la ruta 66 i la 61, que és la que va de Chicago a Nova Orleans.
Ah, aquesta no ens l'havíeu dit, eh? O sigui, aquest. Als Estats Units també amb nens, amb família?
Mira, és el viatge que vam fer amb el Blai quan tenia un any.
Amb el Blai.
Amb un any?
Sí.
Amb un any ja vam anar cap allà. I és, bueno, la ruta 66 és un clàssic, és la que vam fer primer, i després teníem ganes de més i a veure quina altra ruta podríem fer per allà. I la ruta 61 és increïble perquè veus ciutats molt, molt diferents. No? Comences a Chicago i vas baixant i acabes a Nova Orleans, que no té res a veure.
Passant per Memphis.
A qui li agradi, passes per Memphis.
Tots els camps de Louisiana.
Per Mississippi. És un lloc espectacular de veure.
I Marc, quin viatge no tornaries a fer i no recomanes i dius, no, allà millor no anar-hi amb nens?
Ostres, doncs a quin costaria, eh? Quin no repetiria? Això diria que no m'ho he plantejat mai.
Jo, a mi sé que aquesta pregunta m'han fet moltes vegades i dic que els llocs on el clima és extrem o fa molta calor o fa molt de fred.
Clar.
Per exemple?
Per exemple, hem anat a Abu Dhabi, és un lloc molt xulo de veure, però dos dies, perquè ja hi ha més de 40 graus i no el gaudeixes. Un cop has fet les dues coses xules que pots veure allà, has de marxar. Si haguéssim estat allà una setmana, sí que et diria, doncs, a Abu Dhabi, el viatge que no hauríem d'haver fet. He fet-lo a l'estiu, perquè si vas a l'hivern, doncs allà tens ja temperatures més moderades i és una altra història.
Doncs Marco Dolà i Norma Lebrero, ja tenim tantíssimes propostes que jo crec que ja sortim d'aquí i ja fem les maletes. Moltíssimes gràcies, bones vacances i una forta abraçada.
Gràcies, igualment.
Gràcies a vosaltres.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio.
Sol per la cara, les xancletes, les calcetes, l'esprai repel·lent dels mosquits... Ai, mireu, mira. Jo imaginava que la llista més complicada a la que m'hauria d'enfrontar mai a la meva vida era la dels convidats del meu casament. I no, no. La llista més recargolada que he hagut de combatre és la de la planificació d'unes vacances amb canalla. Jo no penso marxar del país fins que les meves filles em garanteixin que no la liaran part d'un museu. Vull dir, no pagaré 4.000 euros perquè em fotin fora del Louvre, per això que em fotin fora de l'espai Cràter d'Olot, que el tinc més a prop. Ja triar el mitjà de transport amb el que viatjarem no és senzill. Jo, de moment, ho tinc clar, eh? Res que no trigui més que la durada de la pel·li Encanto. Que és el que veuran durant el trajecte. Així de pas, les nenes canten i m'aprenen castellà, que, quan fan amistat amb un nen de Palència, no s'entenen ni a la de 3.
¿Qué dicen estas niñas?
El càmping és ideal per anar en canalla. No es descobreixo res, no? Dines quan vols, vull dir, quan elles volen.
Ara.
Sopes quan vols, vull dir, quan elles volen.
Ara.
Ets a l'aire lliure i gaudeixes del temps. No sé que et plogui 4 dies seguits allà al càmping i hagis d'anar a la Bacus a comprar 15 jocs de taula i a la farmàcia a buscar diazepam. També hi ha l'opció d'anar a PortAventura. Jo us haig de confessar que m'encanten les atraccions, eh? I ja vaig dur les nenes amb 2 anys, les vaig dur amb 3 anys i amb 4 anys. I crec que puc dir que les he estat a punt d'ofegar a cada àrea temàtica del parc. Mireu, us seguiria parlant de les vacances, però és tardíssim i encara tinc la maleta a mig fer. Vull dir, no he posat ni les mudes, ni les joguines, ni el flotador i només penso en aquella frase final de la llista de coses necessàries que els mestres t'apuntaven quan havies d'anar de colònies. Allò de cal portar moltes ganes de passar-ho bé. I penso, m'hi cabran les ganes a la maleta?
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar.
I el llibre per somiar d'avui és el gran llibre de l'aigua de Sara Garrer i Marijke Huismans, amb il·lustracions de Wendy Panders. Jaume Centelles, què ens explica aquest llibre?
Són unes noies de... bueno, unes professores de la Universitat de Bèlgica. És un llibre que va de la transpiració de les plantes a la devastació dels humans. Un llibre de coneixements, que fa temps que no en fèiem. I aquest és un llibre que és de gran format. Comença una... és una nova col·lecció de l'editorial Combel, que es diu Ecosfera, de temes de medi ambient. Aquest, en concret, parla de l'aigua. I pels nens crec que és un bon llibre, perquè ara que estem amb el tema de l'aigua, a les escoles parlant, bueno, i a casa, i a tot arreu en parlem de l'aigua o de la manca d'aigua, crec que està molt bé conèixer com funciona tot el tema. Hi ha molts capítols, des de mars i oceans, lo típic del cicle de l'aigua, però hi ha altres que són més divertits i més curiosos que coses que no sabíem. Per exemple, què és l'aigua virtual? No? Saps que hi ha... per exemple, per fer una hamburguesa, que una hamburguesa necessitaries 2.000 litres d'aigua, perquè és la carn de la vaca beu llet, etc. Un llibre molt interessant de coses curioses que no sabíem. La sabana tigrada, inundacions, pantans, etc. I, per exemple, cap al final també ens dona consells de com estalviar, aigua. Saps? Per exemple, estalviem aigua, com estalviem aigua? Dutxant-nos en lloc de fer una banyera. O la roba, per fer uns texans se necessita molta aigua, o una camisa, o una taronja, o el que sigui. Per tots els productes necessiten aigua. I aquí t'ho explica de manera molt entenedora, molt senzilla, i crec que és un bon llibre per llegir a casa o a l'escola i comentar coses que no sabíem, potser. Les plantes, on va parar el pipí que fem cada dia, on va parar, per què hem de beure aigua. Saps quants litres d'aigua hem de beure cada dia?
Quants?
Un litre i mig o dos, depèn. O sigui, una ampolla plena d'aigua cada dia, perquè en perdem molt. Si fas esport, en una hora d'esport ja has perdut 2 litres d'aigua. O quan sues, o etc. I aquí t'ho explica genial, genial, genial. Les il·lustracions són senzilletes, però ara que tenim aquest problema i que tindrem aquest problema en el futur de manca d'aigua, crec que va bé que coneguem com funciona tot aquest sistema de les tempestes, els tsunamis, el clima, el menjar, que és l'aigua virtual, això que t'he comentat, no? Diu, aquí veus aquesta imatge, una vaca, diu, una vaca necessita de 2.000 a 3.000, perdó, per fer un bistec necessitem de 2.000 a 3.000 litres d'aigua, o per fer uns texans necessitem 10.850 litres. Per fer uns texans, per això també una bona manera d'estalviar és comprar roba de segona mà, no nova. La roba nova costa més.
Déu-n'hi-do. La pregunta per participar al concurs dels llibres per somiar sobre el gran llibre de l'aigua és: quanta aigua necessitem beure cada dia? Respostes a l'oficideducar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge. I ja tenim la guanyadora del llibre Tigre, que és la Júlia Andrei. L'enhorabona per la Júlia.
Oh, ja, i tant. Un bon llibre.
Doncs avui aquest llibre fantàstic, imprescindible, sí, perquè l'aigua és quelcom imprescindible a les nostres vides.
Sí, sí, sí. I ara que arriba l'estiu, el tema de les piscines, el tema del rec dels parcs i jardins, tot això hem de saber per què no s'ha de malbaratar. Saps que malbaratem
molt. No malbaratem molt aigua. Sí. Gràcies, Jaume Centelles. Una forta abraçada.
Vinga. Ahí estamos.
Vull veure saltar les granotes.
Manual pràctic per afrontar el conflicte familiar. Amb Marta Butjosa.
I avui al manual pràctic ens ha arribat aquesta consulta. Som família de 4, 2 adults, 2 nens i fem vacances en cotxe, sovint llargues distàncies i passem moltes hores junts al cotxe, hostals, a vegades tenda. Són moltes hores de convivència i experiències, però també molts conflictes entre els nens i ens costa molt trobar espai per nosaltres. Marta Butjosa, benvinguda.
Bon dia.
Què podem dir?
Doncs mireu, ens passem tot l'any esperant aquest moment, les vacances. És la pastanaga que ens ajuda a passar els dies i les setmanes. Ja venen les vacances i podrem descansar. Tot és possible durant les vacances. Estarem de bon humor, plens d'energia, amb ganes de compartir el temps i l'espai. Molt sovint carreguem les vacances d'expectatives i somiar-les, imaginar-les i preparar-les ocupa la nostra ment i l'allibera de la rutina diària. Davant de tantes il·lusions col·locades en aquests dies de l'estiu, és molt probable que ens emportem una bona dosi de realitat. Les vacances, en general, només amplifiquen el que hi ha la resta de l'any. Si tenim bon rotllo amb la família i tot funciona, aquests dies seran de més bon rotllo. I si tenim esgotament i malestar, probablement tindrem més esgotament i més malestar. Així, convé rebaixar les expectatives que posem en aquests dies de descans. Treure'ns exigència, flexibilitzar-nos. Des d'aquí, des d'una actitud d'obertura i de tot està bé, tenim més possibilitats de viure unes bones vacances. A l'hora de preparar-les, ens cal també ser molt realistes i tenir en compte les necessitats de tots els membres de la família. Potser em fa il·lusió fer un bon viatge, però si la realitat és que tinc criatures petites, m'estic posant el llistó molt alt i les vacances anhelades es poden convertir en vacances esgotadores. Què necessito jo realment? què necessita la meva parella i els meus fills i la família en general. Són molts elements a tenir en compte i són essencials per poder gaudir d'aquest temps tan esperat. A més, sovint, les necessitats dels uns i dels altres no són les mateixes i són de combinació difícil. Volem veure la família i, en canvi, la parella necessita uns dies de soledat, per exemple. Convé preparar l'estiu amb temps i, abans de res, reconèixer les pròpies necessitats i fer-los espai. No ens carreguem d'obligacions també durant les vacances i prioritzem. No cal fer sempre el mateix. Flexibilitzem i posem-nos els primers de la llista. Si l'adult està bé, podrà sostenir les necessitats de tota la família amb més facilitat que si està fent l'etern sacrifici pel bé de tothom. I això no és una qüestió menor. L'ambient i l'humor de la família depenen gran part de l'humor dels adults que la sostenen. Feu-ne la prova. Per tant, primer cal tenir present les nostres necessitats. En segon terme, cal plantejar unes vacances adequades a l'edat dels nostres fills, on ells també hi trobin un espai per satisfer les seves necessitats. Si no porten bé el cotxe, mirem d'escurçar al màxim els trajectes, per exemple. Amb imaginació, tot és possible. Explorem noves fórmules. Un altre aspecte que em sembla important és que nosaltres no ens hem de fer càrrec del malestar de les criatures. Si un infant s'avorreix o està frustrat o cansat, ha d'aprendre, a poc, a assumir el seu propi mal humor. És cert que hi haurà tensió o fins i tot crits i soroll, i això genera malestar a tota la família, però no podem deixar-nos endur per l'emoció de la criatura i perdre el nostre centre. Si un infant està alterat, està bé que li reconeguem el que sent, que ho verbalitzem i que li permetem que ho expressi, però fins a cert punt. L'infant pot estar enfadat, però nosaltres ens hem de mantenir serens. Cada emoció que apareix és una oportunitat per ell de poder aprendre a gestionar el que li passa. No li robem oportunitats de creixement i maduració i no ens alterem en excés per qüestions que formen part del desenvolupament dels infants. I de la mateixa manera, si els germans es barallen, hem de tenir molt clar quins són els nostres límits, què permetem i què no. I sobretot, que són ells qui ha d'aprendre a resoldre els seus conflictes. Responsabilitzem-nos de la nostra mirada sobre ells i esborrem-nos una mica perquè ells puguin créixer. No els ho hem de resoldre tot. Al contrari, la nostra feina és posar uns límits de seguretat i permetre que ells es relacionin des d'aquí. Finalment, us animo a escriure una llista del que us agrada de les vacances. Fins i tot ho podeu fer cadascun dels membres de la família individualment. Proveu. M'agrada estar amb la família, el contacte amb la natura, m'agrada anar més tranquil, tenir temps per jugar, fer esport, conèixer noves ciutats, prendre el sol... Busqueu un moment i compartiu la llista tots junts. I aquesta llista pot ser una base perquè els adults de la família escollin on anar i preparin els dies de descans. I també, per acabar, us proposo que a partir de setembre incorporeu un parell de coses de la llista a la vostra rutina diària. Feu de la vostra vida hivernal un estiu etern.
Doncs Marta Butjosa, moltes gràcies. Conciliar necessitats, rebaixar expectatives i, sobretot, bon humor. Una abraçada i bones vacances, Marta.
Igualment, bones vacances. Adéu.
I la setmana vinent, diversitat conjugal i fills. Es pot tenir una parella oberta amb fills? Us deixem amb Marcel i Júlia. Millor amb tu. Sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia per salvar el món. Petons de la Núria Ventura, del Benja Estacio i de la Rosa Silloé. I fins la setmana vinent.
Que la terra és un hostatge, que no hi ha sorra a la platja, ara que mil paraules valen més que una imatge, ara que la memòria a la prestatgeria guarda sabidoria en llibres plens de pols, ara que el mar és massa dolç i que l'amor li falta sal, ara que les flors creixen entre esquerdes a l'asfalt, ara que l'aire embafa i els carrers són respiro molt, molt, molt millor amb tu. son, ara que fallen les alarmes, ara que els hiverns no hi són, ara que sobren armes, faltaran ocells al món. Ara que el compte enrere comencen endavant, ballant sota la pluja ens estem cremant. Ara que hi ha tele en colors per veure naufragar la vida, els somnis són pasteres navegant a la deriva. Ara que els dies ploren i les nits s'omplen de llum, jo dormo molt, molt, molt millor amb tu. Tot passa millor amb tu i és tan, tan, tan millor amb tu. No hi ha ningú com tu. Ara que ja ningú riu i es viu amb por, la revolució té nom de dona. Ara que tot ressona, ara que falten peces, ara que res encaixa, ara que baixa el riu tan fort de les glaceres que s'han mort, ara que les fronteres tanquen el seu port.